Convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà ben trobat.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Actualitzada, més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passen pràcticament 3 minuts de les 9 de la nit. Res, d'aquí a 10 minuts parlarem amb la consellera d'Educació, Anna Simó, de tot aquest enrenou que hi ha hagut arran d'aquests resultats de l'informe PISA, que es van publicar dimarts de la setmana passada. Abans de parlar amb ella, però, us volia preguntar als tertulians que tenim avui aquí a la taula, ja que hem tingut aquests 6 dies una mica per reflexionar sobre aquests resultats, per sentir també l'opinió de pedagogs, de pares, de famílies, vaja, dels sindicats, de com s'ha fet tota aquesta gestió d'aquests resultats. Començo per tu, Susana.
Sí.
Si anem als resultats en si, de tot el que s'ha dit aquests dies, de les queixes que fan els professors, de les queixes que fan les famílies, amb què et quedes? Què creus que és el que està fallant o el que ha fallat? Doncs... perquè hi hagi aquests resultats que, recordem, les proves es van fer la primavera de l'any passat, del 2022,
A veure, estem davant una emergència educativa, però és una emergència educativa amb la qual hi hauria d'haver una revolució a dins del govern de la Generalitat. Això després ho analitzarem, si voleu, I el que ha fet ha estat fer aflorar un malestar que ve de lluny. No estem parlant, això no ha sortit com un bolet aquí al mig del camp. No, estem parlant d'una inèrcia, estem parlant d'una trajectòria que, si més no, ja havien apuntat els PISA a l'any 2015, que va ser l'any millor on Catalunya va treure millors resultats. El PISA del 2018 ja començava a apuntar maneres. Llavors, ja penso que estava el Bargalló, llavors ja van començar a dir que anem passant. És el que ens ha portat als resultats d'ara.
Llavors, del 18 al 22 han caigut 20 punts.
Imagina. El que passa que això, que el 18 ja no era un bolet, perquè insistim que ja va començar a haver-hi una degradació del que eren els resultats acadèmics des d'abans, no s'ha fet res o no s'ha revertit el suficient. No s'han posat prou energies, no s'han posat prou pressupostos, i el que fa ara és tot el malestar que hi havia darrere està sortint. està sortint per part de la comunitat educativa, està sortint per part de les famílies, està sortint també per part d'altres polítics que també han mirat cap a un altre costat, perquè sí que és veritat que això és una qüestió de país. O sigui, és una qüestió de govern per manca de recursos i és una qüestió de país perquè tothom ha estat interessat en altres afers que no, en altres assumptes que no eren pas aquest. En qüestió de la gestió d'aquesta crisi en concret, doncs el meu parer és que ha estat desastrosa. Sincerament, ens hem passat en el moment en què van sortir les dades, va haver unes declaracions molt desafortunades que després van haver de ser ratificades sobre una sobrerepresentació, un qüestionament de la mostra de PISA, una sobrerepresentació de la immigració, després van intentar reconduir-ho, després va sortir el president Aragonès dient no hi ha excuses, perquè clar, evidentment la bola es va anar fent gran, i aquesta bola no l'han parat, i em penso que avui la consellera tampoc ha aconseguit parar-la, perquè aquesta bola s'ha fet gran i perquè no els passi per sobre, doncs haurà d'haver-hi alguna mena de resultats immediats que ara mateix és molt difícil d'aconseguir.
Isabel.
Bé, jo crec que el que ens ha deixat a tots és l'evidència de que hem vist un problema que sabíem que existia i s'ha aflorat, no? I ens escandalitzem tots de que hagi sigut d'una manera tan evident, no? És a dir, aquests 20 punts i sobretot també una diferència amb la resta de l'estat espanyol, és a dir, em sembla que és Castella-La Mancha i Astúries i Cantàbria, em sembla que tenen molts...
Castella-Lleó, sí.
Castella-Lleó, mm-hmm. Perdona, i que tenen molt, molt millors resultats que Catalunya. Llavors, jo crec que aquest és un foco, és com allò, un gran enverinat que sabíem que existia i que hem anat passant, no? Hem anat passant governs, hem anat passant necessitats que semblaven imperioses i és molt fàcil parlar de la pandèmia, és molt fàcil parlar del procés, és molt fàcil de col·locar elements que fan com un còctel que ens puguin justificar, i segurament no hi ha cap cosa que justifiqui el que està passant. L'única realitat és que tenim uns mestres, uns pedagogs, uns pares enfadats amb uns resultats acadèmics nefastos i tenim uns alumnes que no arriben a les mínimes condicions que arribaven fa 15 o 20 anys. Jo he estat professora de secundària durant 10 anys i aquest era un problema. Clar, jo d'això fa 25 anys. Nosaltres, és veritat, teníem un problema quan arribaven alumnes que nouvinguts o provenents d'ètnies que no estaven del tot escolaritzades, hi havia un problema a l'hora d'adaptar-los a l'aula. Però aquest adaptar-los a l'aula no implicava que la resta de l'aula s'hagués de sotmetre a les realitats acadèmiques d'aquests alumnes. I és molt fàcil parlar de si els projectes és una bona manera de treballar a nivell acadèmic, treballar per projectes i no treballar per assignatures, si no tenir llibres és millor que tenir-los o no. Realment, el nostre futur està en tenir alumnes que saben i entenen i interpreten allò que llegeixen i que són capaços d'afrontar-se en el món acadèmic, no només en el de la universitat, en el món acadèmic més immediat, de manera acceptable. I llavors jo crec que benvingut sigui. Què voleu que us digui? Benvingut sigui aquesta a debacle. Per què? Perquè potser és el punt d'inflexió. És un punt d'inflexió on el tema dels recursos, com utilitzar-los, el tema de plantejar-se seriosament què vol dir l'escola privada i l'escola concertada i l'escola pública. Per què una escola concertada té més punts que una escola pública? Doncs perquè respon a uns paràmetres diferents, té uns recursos diferents i té també una capacitat d'assumir les mancances diferents. Doncs fem un replantejament. Fem un replantejament valent, parlem-ne amb les coses. Si hem de parlar d'immigració, parlem d'immigració. Si hem de parlar de projectes en lloc de llibres, parlem-ho, però decidim què i de quina manera. I jo crec que aquí tots hem volgut ser molt progrés, sincerament, i ens hem donat compte que a vegades ser molt progrés no funciona. I en aquest cas no ha funcionat.
Mm-hmm. Tu que vas ser, per tant, professora de secundària durant 10 anys, Isabel, si haguessis de dir les tres coses que creus que han canviat, és veritat que has dit que fa temps, que fa 25 anys, però quines coses són les més evidents que han canviat i que creus que poden haver fet empitjorar aquests resultats?
Jo crec que hi ha un tema que per més que no el vulguem dir, és a dir, el tema dels nous vinguts i de les persones que arriben. Si no tenim recursos a l'aula per col·locar acadèmicament allà on poden tenir més rentabilitat ells i també la resta d'alumnes, ens equivoquem. Després també crec que treballar per projectes està molt bé, és molt modern, però necessitem tenir una base. Jo recordo que jo un any vaig donar classe a persones que tenien 13 i 14 anys i no sabien llegir. Eren d'una ètnia determinada i llavors se'ls feia una classe a part per ensenyar-los a llegir. Era així de tremendo. no sabien llegir i havíem d'ensenyar-los a llegir. Clar, hem de donar eines i, per exemple, jo no ho sé, però jo crec que treballar amb llibres és, per mi és important. Per què? Perquè el llibre dona un referent, fa focalitzar-te l'atenció, fa que en un moment donat no hagis de dispersar-te, sinó que tens en allà una cosa escrita que requereix la teva atenció, que pots recórrer, que pots subratllar, etcètera, etcètera, etcètera. Són qüestions molt clàssiques, eh? I a mi m'agradaria que... Perquè jo també m'agrada ser molt progre i m'agradaria que tot això hagués funcionat d'una altra manera, però no ha funcionat.
Jordi.
Bé, jo crec que hem de dir que estem enfadats. És a dir, al final, com deien, és un tema de país i tu quan els teus fills no treuen bons resultats estàs enfadat. Sobretot si després dels mals resultats en lloc de solucions hi ha excuses. I que és una mica el que en aquest sentit ha fet el departament. Jo crec, també vull dir que la consellera probablement és qui menys responsabilitat té de tot això.
Sí, perquè acaba d'arribar.
Perquè acaba d'arribar. Sí. I jo crec que part de la seva comunicació més conservadora és la defensa de la samarreta d'antics companys seus. No? Que això políticament es pot entendre. A nivell de govern, doncs, bueno, t'esperes un punt de... Sobretot d'agafar-ho amb clau de país, perquè això és greu. És greu. Jo ho tinc molt clar, la diagnosi de fa molt de temps, que és que aquí hi ha més, sense ser pedagog ni expert en la qüestió, però hi ha molta més ideologia que pedagogia en l'ensenyament. I això s'ha d'acabar. Això s'ha d'acabar. És a dir, que aquí, en aquells grans pactes ha de poder-hi la consciència no partidista de pactar els mínims. Que llavors hi pugui haver-hi llibertat, determinada llibertat en les escoles, que els pares puguin escollir determinats models, a mi tot això em sembla molt bé. Però si els nens a tercer no saben llegir, o a cinquè no saben sumar, o a primer no saben que no es poden aixecar quan volen de la taula i no poden marxar, i sigui a l'edat que sigui, no saben respectar el mestre, són uns mínims que siguis molt d'esquerres o més conservador, són bàsics de... viure en societat.
Però això és una qüestió social que ens afecta
tots. Absolutament.
Perquè els pares i les mares, moltes vegades jo me'n trobo en situacions que em diuen no, és que els pares ens han dit que per què els hi posàvem deures pel cap de setmana, per exemple.
Quan dic que és un tema de que sona tot excuses i que no tal, és precisament per això. És a dir, que hi ha un problema d'autoritat dels mestres a les aules, crec que no és cap sorpresa.
És que és tan multifactorial.
Exacte, però és a dir, has de poder trobar uns mínims, de dir, escolta, perquè clar, ens copiem les pantalles perquè ho fan a Suècia, però en canvi no imitem la figura del professor a Suècia, ni amb la nota d'accés a la carrera, ni amb el respecte que es mereix als mestres, ni amb el que s'exigeix als mestres. Per exemple, acabo, perquè la Isabel ha citat la concertada, és un tema que a mi em té curiosit, perquè de cop i volta s'ha creat una falsa polèmica com si això no fos tot un conjunt d'un sistema públic, no? Que a la concertada no hi hagi rotació de personal i a la pública et puguis trobar que un profe agafa una baixa i no el vegi el teu fill fins d'aquí 4 anys, això afecta. Ni millor ni pitjor, és un tema de gestió de recursos que canvia molt, que canvia molt, perquè parlem de recursos i la concertada en té molts menys que la pública. A més, avui culpaven, ja només falta culpar l'assassinat de Kennedy a les retallades de Convergència de 2010. Les retallades, etcètera, etcètera. Bueno, però si ara que estem en pressupostos expansius, l'única solució és més recursos, i em perdonareu, els sindicats sempre demanen més recursos pels profes, no pel sistema i no pels alumnes.
Després seguirem amb aquesta ronda, perquè, com dèiem, volem entrevistar la consellera Anna Simó sobre aquest informe PISA, tota la polèmica que hi ha hagut aquests 6 darrers dies, però abans volíem fer una mica de repàs de tota aquesta cronologia des que es van saber els resultats amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Comencem perquè dimarts de la setmana passada es publica aquest informe PISA amb uns resultats que són alarmants.
Sí, les proves que es van fer la primavera de l'any passat situen Catalunya per sota de la mitjana europea i en les últimes posicions de l'estat espanyol en totes les matèries, matemàtiques, comprensió lectora i ciències. De fet, els alumnes que van fer els exàmens, nascuts l'any 2006, van treure mals resultats en matemàtiques fins al punt que l'endarreriment és tan gran que equival a anar a un curs per darrere. Durant la roda de premsa, el secretari de Polítiques Educatives, Ignasi García Plata, apunta que un dels possibles motius d'aquests mals resultats és que han fet les proves un percentatge poc realista d'alumnes d'altres països.
La representació de l'alumnat nouvingut en el sistema és molt per sobre de la resta dels països de l'OCDE. Tot i que el percentatge que el mateix ministeri atribueix a Catalunya d'alumnat amb aquest perfil és del 15%, i en aquestes proves PISA la representació d'aquest alumnat en les proves és un 24%.
Són aquestes declaracions que van generar força polèmica, que després el departament matisarà. Encara no. Què més, Pep?
Aquell mateix dia, a la nit, la consellera parla en una entrevista a TV3 i diu això.
Estem parlant d'un repartiment desproporcionat, és a dir, no equitatiu, entre els diversos centres d'una zona de l'alumnat que es considera vulnerable, que té un nom tècnic, que és NSB, però això ja estem, deixem de banda els tecnicismes, uh-huh. I que el pacte contra la segregació, que va començar ara fa 2 anys, està començant a revertir.
Això és el que diu la consellera dimarts, i paral·lelament aquí, al 9C, també parlem amb Joan Cuevas.
Sí, és el director general d'Innovació, Recerca, Digitalització i Currículum del Departament d'Educació, que admet complicacions, però assegura que s'està fent la feina i que els resultats no es veuran a curt termini.
La dificultat que té el sistema per abordar la vulnerabilitat, la complexitat i concretament també l'alumnat immigrant, el propi informe PISA el que assenyala és que com els sistemes educatius aborden i tenen polítiques educatives ajustades per donar resposta a la complexitat, doncs és clau per explicar els resultats.
I aquell mateix dia també el president Pere Aragonès admet en un tuit que els resultats de l'informe PISA són dolents, sense excuses, i això sí, defensa la feina del govern per intentar capgirar la situació.
Això, com dèiem, dimarts, però dimecres, és a dir, just l'endemà, a primera hora de la tarda, el departament fa un comunicat on ara sí, com dèiem abans, matisa el que havia dit dimarts.
Sí, expliquen que s'han posat en contacte amb els responsables de PISA, que els traslladen la seva confiança en la qualitat i el rigor de les proves i sobre la representativitat de la mostra d'aquests estudiants nouvinguts. Educació diu textualment que les divergències han quedat aclarides i que s'han pogut descartar tots els dubtes respecte a la realitat social.
I dijous, Joan Cuevas, que torna per la RAC1, en aquest cas al Món, i admet que cal millorar l'atenció als estudiants vulnerables.
Reconeix que és el punt feble del sistema educatiu i que s'han de fer més tutories personalitzades a aquests alumnes.
Som un dels països, dels territoris amb més vulnerabilitat. S'estan fent ja algunes polítiques de gran calat, com pot ser el pacte contra la segregació escolar, que ens farà passar de ser un dels 10 països d'Europa amb més segregació a un dels menys. Per tant, tot i que s'estan fent coses, hem d'aprofundir molt en com abordem la vulnerabilitat.
I després d'això, els dies posteriors, diversos experts en docència, pedagogia, mestres, famílies, sindicats han donat la seva opinió, han expressat els seus dubtes sobre aquests resultats i també han apuntat quins són els principals problemes que veuen en el model educatiu actual.
I aquí, doncs, evidentment també hi ha hagut de tot i hem vist també com alguns arguments arriben a ser contradictoris entre ells. Gràcies, Pep.
Fins ara.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit.
Bona nit.
Avui ha estat vostè qui, com dèiem ara, 6 dies després, ha sortit a donar aquestes explicacions sobre els resultats. I li volia preguntar...
Jo vaig sortir el mateix dia al vespre,
Sí, però vull dir, avui d'una manera perquè tots els mitjans de comunicació doncs poguessin també fer-li totes les preguntes i amb una mica més d'extensió també sobre aquestes respostes. No, li volia preguntar, veient com ha anat tot aquests darrers dies, tota aquesta polèmica que hi ha hagut al voltant d'aquests resultats, si no creu, amb aquesta perspectiva, que hauria estat millor parlar abans. Ja sé que hi ha hagut el pont pel mig, que tot plegat era una setmana complicada, però hem de dir que aquest ha estat el tema d'aquests últims dies. No creu que hauria estat millor donar aquestes explicacions una mica abans?
Però es van donar dimarts. Es va fer l'anàlisi als mitjans i jo el mes d'octubre vaig demanar de comparèixer al Parlament per explicar els resultats de competències bàsiques del 2023 i finalment serà el 18 de desembre. Jo compareixeré davant del Parlament el 18 de desembre i demà davant del Consell Escolar de Catalunya.
Sí, però no em pot comparar les explicacions que va donar dimarts de les que ha donat, per exemple, avui al matí en una roda de premsa que,
no,
segons m'han dit
perquè...
els companys periodistes, ha durat 1 hora i mitja.
Sí, sobretot amb moltes preguntes per respondre. Sí, però jo el que he fet avui és explicar una setmana després quines eren, què és el que s'estava fent, què és el que es va explicar dimarts i què és el que estàvem treballant per fer. Aquests 10 punts que avui s'han explicat, que he explicat jo, vaja.
Al marge d'això, ara mateix li vull preguntar què atribueixen aquests mals resultats, quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Els mateixos que vam donar els resultats de competències bàsiques del 2022 i els del PILS, és a dir, comprensió lectora, del 2021. És a dir, no són resultats nous, és més...
Però nosaltres si no recordem les explicacions que es van donar en aquests resultats de competències bàsiques, quins serien?
Sí, sí. Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com ja ha tingut a veure, a tots els països, sobretot continentals, sobretot a Europa, però la pandèmia només explica una part. Una altra part és la segregació escolar, que sortosament va haver-hi un pla valent que va liderar el síndic de Greuges amb els ajuntaments i bona part, bueno, tota la comunitat educativa, organitzacions diverses i el conseller Bargalló en aquell moment, per tal de fer el pla o el pacte contra la segregació escolar. És un pacte que ha exigit un esforç important dels ciutadans d'aquest país amb els seus impostos perquè implica una inversió important. Però en la detecció d'alumnat vulnerable i amb el seu acompanyament allà on s'escolaritzin. I que està donant ja resultats 2 anys després de tirar-ho endavant. Però clar, aquest pacte contra la segregació va començar a caminar a partir de l'any 22, és a dir, quan tot just començava a fer-se tota aquestes proves PISA, aquests 2.000 alumnes catalans. I està començant a veure els efectes gràcies a un treball, jo crec que immillorable, de tècnics i regidors municipals. Està començant a veure els seus efectes ja. S'ha fet una detecció molt important d'alumnat vulnerable, que era als centres no estava detectat, se li han fet el suport educatiu i que cada any va creixent un curs d'infantil i primària i un curs d'ESO. I crec que hem passat d'estar a la cua d'Europa en segregació, ara està en un bon moment i poder arribar, jo m'aventuro que en 3 o 4 anys, més si es continua per aquesta línia, que la segregació educativa serà història en aquest país. I això és una part important. Després, clar, encapçalem el rànquing de pobresa infantil a Catalunya i això s'ha teoritzat moltíssim i el que hem de fer és poder donar suport als centres d'alta complexitat, com es fa des del 2017, amb més docents, amb més recursos, amb més beques, etcètera, etcètera, i és a dir, tractar diferent el que no és igual. I en això s'està fent. El que passa és que, clar, els resultats de les polítiques no són immediats. Però jo crec que es va en la bona línia i hem de una línia d'acord de país, com van demanar els grups parlamentaris al monogràfic.
Després li preguntaré amb més detall com s'aplicaran aquestes mesures que vostè ha presentat avui, però abans li volia preguntar també per aquesta polèmica, per què va passar exactament dimarts passat perquè el secretari de Polítiques Educatives donés aquestes explicacions sobre els resultats, si estava sobre representat o no l'alumnat nouvingut o no a les proves PISA. M'imagino que és el mateix departament qui valida la mostra d'alumnes que fan aquestes proves,
no? El Consell Superior d'Avaluació ho fa, sí. Que és un òrgan dependent del departament, sí, sí. El Consell Superior d'Avaluació.
Per tant, ja se sabia quina era aquesta mostra.
És un error de gruix. És un error de gruix, un error de gruix. I per això aquella mateixa tarda i l'endemà es va parlar amb el Ministeri, bé, amb l'INE, i es va poder contrastar i la mostra estava ben feta.
Què vol dir que és un error de gruix? No l'he entès, disculpi.
No, que és un error greu d'apreciació per part del Consell Superior d'Avaluació que la mostra estava mal feta. Clar, es podia haver dit que la mostra estava mal feta per molts motius. També doncs, perquè hi havia un viatge de gènere, un viatge de territori, un viatge de concertada o de pública, un viatge de... I es va dir que hi havia un viatge d'origen que no era correcte. No, és un error de gruix. Sí, sí, a l'anàlisi del Consell Superior d'Avaluació, que vam poder contrastar i que l'endemà mateix el secretari de Polítiques Educatives ho va dir, ens posem en contacte amb l'OCDE, va dir, per poder contrastar això i vam parlar amb l'OCDE i vam parlar-ho sobretot amb l'INE i es va poder comprovar que no hi vas dir això s'ha de desmentir immediatament.
Per tant, es van equivocar durant aquelles explicacions de dimarts, eh?
Va ser un error l'apreciació que hi havia una mostra esbiaixada.
Sap que els sindicats han demanat la destitució del secretari de Polítiques Educatives, Ignasi García Plata. Vostè avui ha deixat clar que no ho farà, no?
No, l'Ignasi García Plata és part de la solució i no part del problema.
D'altra banda, avui la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans, ha dit això que ara sentirem.
una situació de retallades que no podem obviar. De fet, els alumnes que han realitzat aquestes proves no, amb 14-15 anys són els alumnes que aprenien a llegir, a escriure o a sumar i restar en el moment de més retallades en matèria educativa. Unes retallades que situaven el pressupost en l'àmbit de l'educació un 30% menys que l'actual i, per tant, aquestes polítiques no han estat innòcues en aquest sentit.
A banda dels motius que vostè m'apuntava, de la pandèmia, de la segregació dels alumnes, de la pobresa infantil que vostè em deia ara, també és culpa dels governs convergents això que ha passat ara, aquests resultats?
La Llei d'Educació de Catalunya diu, i amb això hi ha un consens a reclamar, que hauríem d'arribar al 6% del PIB i per tant se li dona de manera molt transversal, amb tothom amb qui m'he anat reunint, se li dona un valor molt important a la inversió educativa. És evident que la inversió educativa no ho facilita tot, absolutament tot, calen d'altres qüestions. Però una bona inversió educativa que permeti tractar en condicions d'equitat i d'igualtat d'oportunitats a tot l'alumnat, pel que fa a les beques, pel que fa a la lluita contra la segregació escolar, pel que fa a posar més docents als centres i tot més personal de suport especialitzat, és evident que això ha d'anar en la millora del benestar docent, que bona falta els fa poder treballar amb calma, i això és el que jo també em dedicaré tant com pugui amb el que queda de legislatura, i evidentment per poder tractar la diferència d'una manera adequada. Hem de poder acollir en condicions tot l'alumnat amb les seves especificitats i fer un sistema inclusiu, fer una escola acollidora, fer una escola on no hi hagi diferències per raó d'origen ni de situació socioeconòmica de l'alumnat pel que fa a l'aprenentatge, és a dir, per poder posar aquesta palanca de sortida, això val diners. Ja li dic, el pacte contra la segregació té un impacte pressupostari elevat, però crec que és un impacte pressupostari que el país s'ha de permetre i ha de fer, i hem de continuar creixent.
Per què s'ha deixat, però, que s'arribi fins a aquesta situació? No, dic, per què s'ha deixat, doncs, que s'arribi fins a aquesta situació de segregació, que arribi fins a aquest punt?
Doncs jo no puc respondre, jo només puc respondre de per què en un moment determinat es va prendre una decisió valenta i d'acord de país per lluitar contra la segregació escolar. I aquest és un punt que jo crec que és històric. I per tant crec que el país deu molt a totes aquelles organitzacions, món local, síndic de greuges, conseller Bargalló i el seu equip, és així, que van decidir que valia la pena de començar a revertir qüestions de fons. I la segregació escolar a Catalunya és un llast per a l'èxit educatiu. I dic que si continuem per la via marcada del pacte, que a més cada any fa valoració i es valora en comú, és a dir, aquesta via de dir, ens asseiem, pactem i treballem per això, per focalitzar, posem-hi recursos, funciona. I, per tant, jo el que puc respondre és del canvi important i del pas que va haver-hi valent, molt local, reitero, no vull tornar a repetir tothom, eh? Però crec que aquesta és la via. Jo és la via que sé treballar i la que m'agrada. És a dir, senyors, senyores, ens posem a treballar? Ens posem a treballar? O, perdó, continuem treballant? Jo avui he demanat de fer pinya sí. I he fet unes propostes i crec que anem en la bona línia. I ja li dic, tenim un avantatge també, que és que vam fer un monogràfic al Parlament el mes de juliol. Crec que va ser un monogràfic que va marcar línia i jo m'he compromès amb els grups parlamentaris. Aquest monogràfic i el pla de govern marcarà línia. I en aquest monogràfic se'ns va demanar un pacte de país per l'educació i hi estic molt d'acord. I d'altres qüestions que he desgranat aquest matí. Tampoc no vull cansar-los.
Doncs deixi'm que anem cap a aquesta línia, consellera, la part pràctica de què es pot fer per revertir realment aquests resultats. Com dèiem ara, les proves es van fer la primavera de l'any passat, del 2022. Vostè avui ha dit que no s'han de fer canvis immediats, però sí que s'han canviat coses des d'aleshores, també tenint en compte aquests resultats de les proves de competències bàsiques. Quines coses s'han canviat des d'aleshores? És a dir, quines mesures concretes s'han pres perquè aquests resultats no tornin a ser els que han estat quan es tornin a fer les proves PISA?
Jo el que he dit primer és que no s'han de fer canvis a cop de volant, saps? Allò de dir, ara, ui, correm-hi. No. El sistema educatiu té un gran problema, entre d'altres, que és que cada majoria absoluta a l'Estat, una llei d'educació nova també, currículums nous, això no pot ser. Llavors, què es va fer a partir de l'any 22, quan es va veure que en les primeres proves de competències bàsiques, diguem-ne, postpandèmia, hi havia una davallada brutal de les habilitats, de les competències de diverses de matemàtiques, ciències anglès, català i castellà. Doncs es va decidir fer més avaluació i acompanyament als centres. Recordem que aquestes proves de competències bàsiques, a diferència de les de PISA, són censals, és a dir, es fan a tots els centres, no és una mostra, i per tant els centres tenen els seus resultats per poder veure quins són els aspectes que poden millorar, sabent que són, evidentment, una foto de final d'etapa d'uns alumnes determinats, no dels que vindran després, però que ajuda. També el que es va fer és fer més formació docent en didàctica de matemàtiques i didàctica de lectura, i a més els plans educatius d'entorn es van tornar a dotar, que havien estat, diguem-ne, sense dotació del departament durant molts anys, jo diria que del 2012 fins al 18. I després el que se'n diu PMOE Pro A Plus, no vull entrar en detall, però són recursos pels centres d'alta complexitat per reforçar allò que dèiem, no pots tractar l'alta complexitat igual que la complexitat baixa, d'acord? Uh-huh. I aleshores s'estan preparant d'altres qüestions, una de les quals doncs, aquest acord de govern que vam fer l'octubre del pla del llibre de la lectura, que inclou 10 mesures per la banda, diguem-ne, d'educació relacionades amb la comprensió lectora, i la que més es va donar a conèixer eren l'impuls de les biblioteques escolars, però n'hi ha més. L'important és focalitzar, per exemple, la gratuïtat de l'I2, això és molt important, el 0-3, perquè hi ha evidències internacionals que diuen que com més aviat entra en el circuit, diguem-ne, escolar, o preescolar en aquest cas, un alumne, més es redueixen les diferències després. Ja he parlat del pacte contra la segregació, la baixada de ràtios, els 6.000 i pico i escaig docents al sistema han d'anar a millorar el benestar docent i el benestar als centres, i llavors reforçar, com li deia, les plantilles dels centres d'alta complexitat. Això es fa des de l'any 2017.
Per tant, tenint en compte tot això, creu que els propers resultats PISA, les properes proves de competències bàsiques, tindran uns resultats millor?
De fet, les competències bàsiques del 2023, és a dir, les següents a les que van fer-se el 2022, que les van presentar fa cosa d'un mes aproximadament, no em facilici un mes o un mes i mig, ja apuntaven millores pel que fa a la banda baixa. És a dir, els alumnes amb resultats més baixos l'alumnat amb resultats més baixos havia fet un increment i un increment de resultats i sobretot una millora més ràpida que el creixement que hi havia a la banda més alta. Evidentment, això és un any. El que hem de fer és veure com evoluciona tendencialment. L'any que ve tornarà a haver-hi altra vegada proves de competències bàsiques i a més hi haurà unes altres proves que són proves diagnòstiques a segon d'ESO i a quart de primària. És important, aquestes, i a més les podrem tornar en aquest mateix alumnat, li farem les proves de quart d'ESO, dos anys després, uh-huh, i de sisè de primària. Per tant, podem fer comparacions. És l'única, vull dir, en aquest cas sí que podrem comparar alumnes, uh-huh, per entendre'ns, uh-huh, a veure si som capaços de fer-ho.
Aquests dies sap que han parlat molts experts, han parlat també les famílies, professors, sindicats, evidentment hi ha moltes opinions molt diferents, però intentaré preguntar-li per alguns dels temes recurrents que s'han posat aquests dies sobre la taula. Per exemple, el primer és que actualment les aules o les classes en general estan massa digitalitzades, que hi ha massa presència de pantalles. Vostè hi està d'acord que això pot ser un dels possibles problemes?
Rotundament no, en absolut. Rotundament no. Hola?
Sí.
Ah, rotundament no.
M'ho dic també perquè fa setmanes que vostès van anunciar, per exemple, la incorporació de més pissarres digitals, de més material tecnològic també a les aules. Per tant, la línia del departament va cap aquí.
Bé, aquestes... A veure, una cosa són els ordinadors a les aules, pels alumnes i l'altra cosa són les pantalles i els dispositius que es posen a disposició dels docents per la millora de l'aprenentatge. Són dues coses diferents. I aquestes pantalles, aquest material que vam anunciar i que vam explicar en roda de premsa, és un material que arriba de fons europeus, dels fons que es diuen MRR, de resiliència, etcètera, etcètera, a través del Ministeri, i nosaltres el que vam fer va ser preguntar als centres de tot el catàleg que ens oferia Europa si necessitaven alguna cosa i quina. Per tant, estem parlant de coses diferents.
I, per tant, aquests sectors que demanen, ara també l'Isabel Lleuger deia a la tertúlia, de tornar una mica als llibres de text, vostè no creu que aquest sigui, per tant, una necessitat que tingui ara mateix el sistema educatiu actual?
És que els llibres de text no han marxat. És a dir, a veure, els ordinadors a l'aula, el departament, en el pla digital que va dur a terme a partir del 2019-20, són a partir de cinquè de primària. No són abans. Perquè es considera que és un bon moment en què ja es té la comprensió lectora, s'hauria de tenir la comprensió lectora, diguem-ne, consolidada, no és així sempre, ni de bon tros, però, i ho dic des de l'experiència de mare d'un infant d'11 anys, eh? Vull dir, va tenir l'ordinador a classe l'any passat i aquest any el porta alguns dies de la setmana per fer deures a casa i el torna a l'escola. Però té llibres i si no tenen llibres treballen amb fitxes o les qüestions. És a dir, la lectura es treballa, la comprensió lectora es treballa en paper. Mm. És a dir, crec que hem de situar una mica les coses en el seu lloc. No dic a vostès, sinó a les persones que fan aquesta apreciació sobre les pantalles. Crec que hem de situar cada cosa en el seu lloc. Vaja, no sé.
Un altre argument totalment diferent és que l'escola concertada ha tret més bons resultats que l'escola pública. Fins i tot hi ha famílies que sempre havien apostat per portar els seus fills a la pública i que ara s'estan plantejant doncs, de pagar, de portar-los a la concertada. Clar, no sé si és un error per a aquestes famílies que pensin ara que arran d'aquests resultats és millor la concertada o fins i tot la privada que no pas anar a la pública.
No. És a dir, estem parlant del Servei d'Educació de Catalunya amb titularitats diferents i el que hem d'aconseguir és la igualtat d'oportunitats per tothom i, en tot cas, en les proves de competències bàsiques, els resultats que es veuen van en la mateixa línia en tota la tipologia de centres en igualtat de condicions. I, en tot cas, jo el que... estic acabant de revisar una carta que vull enviar a totes les famílies del país i el que jo els demano és confiança en el Servei d'Educació de Catalunya i en els seus docents i això és el que...
Però sí que hi ha diferències ara mateix entre l'escola concertada i l'escola pública, unes ràtios més baixes, menys alumnes en situació de vulnerabilitat, també hi ha la sisena hora, no sé si aquest seria, per exemple, un dels possibles canvis que es podria fer, el de recuperar aquesta sisena hora.
És una, la sisena hora no és una hora lectiva i, en tot cas, una de les propostes que, a més, la sisena hora no es fa a secundària, que és on s'han fet els anàlisis de PISA. PISA s'ha fet alumnat entre 15 i 16 anys i a secundària no hi ha sisena hora. Per tant, la sisena hora, pel que fa als resultats de PISA, no hi té res a veure. En tot cas, un dels plantejaments que he fet avui és un pla per una educació a temps complet. I el pla d'educació a temps complet, diguem-ne que supera per elevació el que és la sisena hora de segon cicle d'infantil i primària.
Però sí que, és, sí que és
una política
que molts...
pública per enriquir les extraescolars.
Molts experts estan apuntant que, evidentment, aquests problemes, encara que aquestes proves s'hagin fet a secundària, són problemes que s'arrosseguen ja des de la primària, és a dir, que no apareixen com un bolet quan els alumnes comencen el primer d'ESO. Vull dir que són problemes que s'arrosseguen des de primària.
Des de fa anys, certament, des de fa anys. I, per tant, el que es tracta és, jo avui he parlat d'un pacte amb el món local per un 0-3 universal i gratuït, és a dir, des del 0-3, l'I2 gratuït ha significat un rellançament de les matriculacions d'alumnes a I2, de criatures, disculpes, a I2, llavors hem d'anar cap a un 0-3 universal i gratuït, a un pla per educació a temps complet, és a dir, enriquir les extraescolars, perquè en funció de la capacitat socioeconòmica familiar es fan unes extraescolars amb més quantitat o no i unes altres, hem de poder fer aquestes mesures compensatòries de què parlàvem i acordar i valorar molt millor l'avaluació del sistema, les polítiques que es fan i la recerca educativa. És a dir, què és allò que funciona i allò que no funciona? Perquè de davant hi ha hagut molt, vostè ho deia. Però hem d'avaluar les mesures que impulsem també des del departament. I per això a partir del mes de gener ha d'haver-hi un revulsiu en l'avaluació del sistema de les polítiques educatives.
Quin marge es donen per comprovar si aquestes mesures estan funcionant per aquesta avaluació que ens està dient?
Doncs anar millorant curs a curs, any a any, i poder dotar-nos d'una agència d'avaluació i prospectiva educativa, que la LEC deia que havia de ser ja a partir del 2009, que encara no la teníem, i que el curs que ve de ser una realitat per poder fer la feina que toca fer. És a dir, el debat sobre tradicionalistes i moderns, el debat sobre s'ha de poder basar en evidències, i una cosa que funciona en un lloc potser no funciona en un altre, em refereixo a països, però en d'altres països. I per tant, el que fem aquí a Catalunya ho hem d'avaluar. L'agència, evidentment, és amb pressupost públic, però treballa independentment del departament. I ha de treballar independentment del departament, ha de ser independent i fer bona feina i dir això ho fas bé, això no ho fas bé, això no ho facis perquè no resultarà. Per tant, esperem al juny de l'any que ve poder tenir l'agència constituïda en funcionament.
Deixarem també que facin una pregunta a alguns tertulians que tenen la mà aixecada. Susana Cuadrado.
Bona nit, consellera. Dos preguntes, no una sinó dos, però molt breus, Anna, sisplau. La primera, vista l'emergència educativa que de la qual ens va informar PISA i que no és nova, sinó que ja la coneixíem tant de les avaluacions de les proves de competències lectores com les PISA d'anteriors anys, vostè considera que va fer bé vostè i, a més, la seva mà dreta, el García Plata, de marxar de Pont i ni deixar només el Cuevas, que és el director general?
Meva.
Li he de fer la pregunta perquè és una pregunta que ha sortit i necessito que em digui sí o si no. Ja l'he dit, molt breu. Vostè...
Permetin-me que no respongui a aquesta pregunta, perquè crec que no ve al cas.
Sí que ve al cas, sí, i tant. O sigui, si estem davant una crisi d'un departament...
Una crisi que fa anys que dura, sí. Una crisi educativa que fa anys que dura.
El que passa que hi havia
hem estat connectats constantment.
Està connectats, però...
Permeti'm que ho deixi aquí, la resposta.
Sí, una segona pregunta.
La manca d'autocrítica fa una mica de mal a les famílies que poden tenir fills en aquest moment al sistema educatiu català. La segona pregunta, demà es reuneix el Consell Escolar de Catalunya. Sobre la taula hi ha la possible prohibició dels mòbils a les aules. Vostè acceptaria, si en cas de que el Consell Escolar demanés la prohibició, vostè l'acceptarà o quina serà la posició del departament?
Demà s'ha de parlar del resultat del debat que s'ha fet arreu del territori. No sé quines seran les recomanacions. En tot cas, jo és un encàrrec que he fet al Consell Escolar i que prendré la decisió a partir del resultat dels debats amb el Consell Escolar i un cop contrastat amb l'equip directiu. I aquestes indicacions seran com a molt tard al mes de gener quan haguem pogut valorar-ho.
Us demano que sigueu breus amb les preguntes. Eulàlia.
Sí, bona nit, consellera. Jo el que volia preguntar-li és si en aquests canvis que avui presentava i també una mica el seu projecte al capdavant de la conselleria, creu que s'ha de fer algun canvi vinculat a la formació de mestres i professors. Em refereixo sobretot als graus de magisteri i també al màster de professorat que habilita les persones per ser professors de secundària. No sé si això ho contemplen.
Sí, és més... Em vaig reunir amb els degans de les facultats públiques de magisteri, de grau de magisteri, i els vaig demanar que havíem de fer canvis en els plans d'estudi, perquè els plans d'estudi tenien molts anys, i el que es demana a l'alumnat ara no és ni de bon tros el que es demanava fa quan es van posar en marxa aquests plans d'estudi, i que els docents havien de tenir, adquirir habilitats superiors a, per exemple, el sistema inclusiu són 6 crèdits dels 240 de magisteri, això és molt poc, i amb els reptes que hi ha d'escola inclusiva, en matèria de coeducació, en matèria didàctica de la llengua, en matèria d'immersió lingüística, vam quedar que continuaríem parlant-ne perquè aquests canvis s'han de propiciar. En el cas del màster de secundària s'està treballant amb un nou MIFI amb el Departament d'Universitats, i vam acordar també amb els degans i el Departament d'Universitats de promulgar canvis, de promoure canvis pel que fa a en el màster de secundària. És a dir, aquesta és una, hem de posar a l'abast dels docents futurs una millora en la formació inicial, i hem de millorar l'acollida i la formació continuada, les pràctiques en centres, i crec que el Sensei que s'ha posat en marxa aquest curs és una bona mesura.
Isabel, molt ràpid, sisplau.
No, només ara deia que sí, que miraran de poder plantejar canvis en la formació dels docents, però jo se'm planteja una altra pregunta. Doncs, fins ara, els docents que estan formats de fa 25 o 30 anys i que tenien, segur, menys ràtios d'alumnes amb segregacions, i que per tant, però feien bé la seva feina, és a dir, tenien els recursos acadèmics com per fer-ho bé, és a dir, què ha passat? És només una qüestió de nombre d'alumnats que tenen segregació escolar? Perquè si només és una qüestió de nombre de persones que arriben, no de formació dels docents, perquè jo entenc que si fins ara, fins fa 15 anys, els informes PISA ens donaven, doncs, que les comprensions lectores, que els nivells eren uns nivells satisfactoris, i el que ha passat és que en els últims anys aquest nivell ha baixat. És un problema de ràtio de persones que arriben o de formació dels docents? Jo no entenc gaire que sigui un tema de que ara necessitem formar els docents d'una altra manera.
No, a veure, és que és multifactorial, Isabel. És a dir, és una adequació a les noves, als nous currículums també. És a dir, hi ha hagut canvis curriculars respecte al que jo vaig, del que jo podia estudiar, o del que podia estudiar algú de 30 anys en el seu moment, o el que ara estudien els alumnes. Ara hi ha un currículums per competències i hi ha moltes altres necessitats i demandes socials respecte de l'alumnat. I per tant, això ha de quadrar amb la formació inicial, i això és el que estem començant a treballar amb els degans de les facultats de magisteri, que van reconèixer que ara era un bon moment per poder fer canvis en els plans d'estudi, igual que en els màsters. I pel que fa a la formació continuada, es tracta d'oferir formació de qualitat als docents perquè puguin triar si la fan o no la fan, sobre didàctica de les matemàtiques, sobre didàctica de llengua 2, etcètera, etcètera, perquè ara la llengua no, la llengua catalana o la castellana no és la llengua habitual de molts dels nostres alumnes, i per tant aquestes llengües s'han d'ensenyar d'una altra manera com les apreníem nosaltres, entre d'altres. Per tant, clar que calen una formació continuada, però reitero, aquesta és una qüestió multifactual. Vull dir, no s'està aquí per una o dues o tres decisions, o per, sinó que hem de poder reforçar un aprenentatge més personalitzat i treballar per l'equitat. Reitero, la no equitat i la segregació són adversaris dels bons resultats. Això és evident. I un baix nivell socioeconòmic sol anar lamentablement acompanyat, si no es posen les mesures adequades des de l'escola, d'uns resultats més baixos. I és això el que no ens podem permetre, aquest determinisme social. Per tant, el que hem de fer és invertir més on més falta fa, i la inversió és necessària, i els canvis. Jo he parlat de 10 qüestions claus, i la formació no és una, Isabel, però n'hi ha d'altres, eh?
Acabem, última pregunta, Jordi, sisplau.
Hola, bona nit, consellera.
Hola.
Ho he dit abans, o si ens escoltava abans d'entrar, que vostè està responent per una situació en la que potser és la menys responsable de tots, i en aquest sentit crec que
no, és igual.
A nivell polític la Lloa, i avui ha comparegut, ha dit coses, jo algunes estic d'acord, per exemple hem de fer pinya, en aquest sentit crec que la portaveu del seu partit no l'ajuda, perquè ara vostè comentava aquest tema del respecte al PIB, doncs mira, del 10 al 15 agafant el més alt i el més baix, va anar del 4,16 al 3,6, i del 20 al 19 hem estat entre el 3,7 i el 4,2. Per tant, la diferència de finançament entre els pitjors moments i fins al 20, perquè des que et dona el 20, tampoc era tanta. En tot cas,
el PIB era més baix aleshores, també.
És un percentatge. És a dir, uh-huh. És un percentatge. Si són números absoluts, hauria d'agafar els números absoluts, però per percentatge, uh-huh. La variació ha sigut molt menor, i les declaracions d'Esquerra en aquest sentit no han ajudat a fer pinya. També estic d'acord amb el que ha dit de... no hi poden haver cops de volant. Jo crec que això és sensat. Però si mires una mica de fa 10 anys el sistema educatiu i ara, un punt sí que hi ha hagut, no sé, un cop de volant, però canvis molt radicals. No repetir curs, ser lax amb l'avaluació, el canvi dels llibres, les tauletes... Llavors, hi ha polítiques que malauradament costa molt demostrar si es compleixen o no es compleixen. En aquest cas, com que hem suspès l'examen i l'hem suspès tots, sí que jo crec que, ja sé que va dir que és multifactorial, però com que destinem molts recursos, que vol dir impostos de la gent, a això, a un tema que aquesta vegada hem suspès, no hi ha cap punt concret que puguem dir amb això segur que ens hem equivocat i és el que de seguida ens posarem a canviar?
Doncs crec que amb l'acollida, potser. És a dir, és el que jo deia, una acollida més adequada i un tracte diferenciat a qui és diferent. Uh-huh. Per tant, inclusió educativa amb més recursos... tractament contra la segregació escolar, suport als centres de més alta complexitat també amb més dotació de docents, que no només és això, és a dir, que l'escola pogués continuar funcionant com havia estat alguns anys, ja no d'ascensor social, no em refereixo a això, però que també podríem dir-ho així, sinó d'eina, a més d'eina de transmissió de coneixements, d'acord, i de preparació dels alumnes pel futur, una eina que servia o que havia de servir per pal·liar les diferències d'origen d'aquests alumnes. Quan dic d'origen em refereixo a les diferències de partida d'aquests alumnes, perquè evidentment hi ha massa determinisme social encara quan es parla de raons socioeconòmiques. Diuen que la salut té codi postal, oi? Aquests estudis que es feien a Barcelona, no? Del nivell de salut i de durada de la vida d'una persona en funció de quin codi postal havies nascut, doncs podríem fer una cosa, un símil.
Ja per acabar, consellera, li volia preguntar, i demano també que sigui breu, què li diria a tots aquells pares que aquests dies estiguin neguitosos, estiguin preocupats per aquests resultats? Què els hi diria?
Doncs el que estic preparant per poder enviar molt aviat
un resum.
Amb una carta un a un. Oh, sí. Doncs que sabem que el paper de la família és clau en l'èxit educatiu, que s'han d'implicar en la vida del centre, que l'acompanyament als nostres infants, que creguin i confiïn en els docents dels seus fills i filles, que hi ha el compromís del departament per treballar, per fer les reformes necessàries, per continuar incrementant cada any la inversió dedicada a educació també, i que compto amb ells per fer pinya per una educació de nivell pels nostres fills i filles, i que, per tant, hem de treballar plegats.
Anna Simó, consellera d'Educació, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Moltes gràcies a tots.
Que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu.
Farem una pausa perquè tenim moltíssima publicitat acumulada i de seguida intentem comentar-ho tot resumit i posem el punt final ja a la tertúlia d'avui del 9C.
9C, amb Anna Bellonet.
A Simón Coll no volem ser els més famosos.
A Simón Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca de tothom.
A Simón Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simón Coll volem fer la millor xocolata del món. Simón Coll, expert xocolaters des de 1840.
Soc l'Abram Riols i el llibre Una vida a les muntanyes et vull presentar la Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Recull la seva història mentre també descobrim com ens relacionem amb l'entorn, com es viu a la muntanya, la importància de la saviesa popular o quin és el futur dels oficis dels nostres avis i àvies. Espero que aquest Nadal aquestes pàgines et transportin amb ella i el seu ramat.
Ja a llibreries, Una vida a les muntanyes amb Abram Riols.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten És Nadal al món. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, el Món a RAC1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté.
Hola.
Les veus de RAC1.
Salut a tothom.
Amb les actuacions de Joan Dausà.
No em miris així, no em miris així.
Julieta. Triquell. I moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir invitacions, escolteu el Món a RAC1 de dilluns a divendres de 6 a 12 del migdia. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, és Nadal al món. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i Previsora General.
Xas! Aquest Nadal a Ametller Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner Nando Jubany, el panetoni del millor mestre xocolater del món Lluc Cruselles i el tortell de reis del pastisser Oriol Balaguer.
A Ametller Origen, aquest Nadal tens la màgia a tocar.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Som a l'era de la intel·ligència artificial. Una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides. I s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC+1 Podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima, cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat, amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1. Tots som
més
1.
RAC1. Hola, sóc l'Òscar Andreu de La Competència i llegiré Carta als Reis Mags. És un verset que vaig intentar fer memoritzar al meu fill quan era petit. No ho vaig aconseguir, ell continua sent petit i el faré jo per la ràdio una mica per tenir-lo ja fixat. I diu així: Estimats Reis Mags, coma, aquest any heu de saber que no...
Aquest Nadal, RAC1 puja dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC+1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Queden només 3 minuts per arribar, menys, 2 i mig, per arribar a les 10 de la nit, però volia fer una última ronda amb els temes que ha comentat la consellera, que sí que ha admès que hi va haver un error en la mostra que es va validar des del departament, però que després doncs, potser no es va explicar bé. Ha anomenat quins són alguns dels problemes, ha parlat de pandèmia, de segregació, de pobresa infantil, i també ha insistit en que s'ha de canviar com s'acullen els alumnes actualment. Eulàlia.
Bé, jo la primera cosa que diria és que, bueno, crec que ha quedat evident que hi ha hagut un problema, primer de tot, de gestió de crisi a nivell comunicatiu. Jo crec que tampoc cal donar-hi més voltes. Als que hem estat vinculats a gabinets polítics sabem que de vegades l'encertes i de vegades no, i crec que en aquest cas doncs, segurament el departament no ha fet una, bueno, segurament no, no ha fet una gestió comunicativa i s'ha anat fent gran la bola, i això de vegades comunicativament passa, i en lloc de fer-se petita es va fent gran, es va fent gran, i al final has de sortir del pas, com ha passat avui a la roda de premsa. A partir d'aquí, pel tema de l'acollida, molt d'acord, i el Jordi abans ho apuntava, i jo també m'hi sumo, crec que les esquerres, i ho hem dit altres cops en aquesta taula, durant molts anys també han estat obviant certs debats. I per tant, al final, els problemes, per molt que els posis sota l'alfombra o que no en parlis, no se solucionen, i per tant aquí és un problema que evidentment transcendeix les polítiques vinculades a educació, vull dir que va molt més enllà, no? Drets socials, va infinitament més enllà. Per tant, jo crec que aquí la consellera, a mi sorprenentment, ha estat contundent, que un dels errors segurament que s'ha comès els últims anys, no?, ha sigut aquest de l'acollida. I jo també diria que, tot i així, quan parlem de la diversitat dels estudiants i d'acollir, no?, les diferents necessitats, crec que val la pena que també pensem en que no s'ha d'anar baixant el nivell fins que tots estiguin al nivell baix, sinó que aquí també hi ha una diversitat que té a veure amb mantenir el nivell, i que fins i tot també a donar suport als estudiants que de vegades poden tirar més endavant. No, a partir d'aquí, dues idees més. Jo diria que l'educació és un tema acumulatiu, per tant s'ha de veure de manera integral, que la sisena hora no sigui una cosa de la secundària no vol dir que l'acumulació de sisenes hores no acabi provocant, no?, que tinguis deficiències amb els estudiants de secundària. Per tant, jo crec que si, i de la mateixa manera que dic això, també faré una lloança al govern, i al mateix temps també crec que és superimportant el que s'està fent de posar la gratuïtat de 0-3. Per tant, jo crec que s'ha de veure tot el recorregut educatiu, i evidentment, si ara tingués una estona més, també m'allargaria amb el tema de les
doncs
universitats.
No, perquè no? Són les 10,